Benvinguts a aquest anàlisi a fons. Avui ens submergim en la geografia de França.
Exacte.
Explorarem diverses fonts que ens parlen tant del seu cor europeu, la metròpoli, com dels territoris que té arreu del món. L'objectiu és bé destilar una mica l'essència del paisatge físic i també administratiu francès.
Anem-hi, doncs.
Comencem per les dimensions, si et sembla, perquè impressiona, oi? La França metropolitana, només la part europea,
sí,
és el país més gran de l'Europa occidental. Pensa en uns 550.000 quilòmetres quadrats, més o menys.
Exacte. I si hi sumem els territoris d'ultramar,
clar,
la superfície total s'acosta als 675.000 quilòmetres quadrats. Això el converteix, de fet, en el segon país més gran d'Europa, si ho contem tot.
Ostres.
Per això és fonamental aquesta distinció, la França europea.
I
la França més global, amb regions com la Guyana, Martinique, Guadalupe, La Reunió, Mayotte...
Entès. I això ens porta directament a les fronteres, que no són només les europees, veritat?
No, no. A veure, Europa comparteix quasi 3.000 quilòmetres de frontera terrestre.
Déu-n'hi-do.
Sí. Amb 8 països. Les més llargues són amb Espanya i Bèlgica, totes dues per sobre dels 600 quilòmetres. Però el que és fascinant és la varietat. Algunes són barreres naturals molt clares, com els Pirineus o els Alps.
Clar, imponents.
I d'altres són línies potser més, bé, més polítiques, més convencionals.
Però la cosa no acaba aquí, oi? Perquè a través de la Guyana...
Exacte. Aquesta és la clau.
Té la seva frontera més llarga de totes, més de 700 quilòmetres, amb el Brasil.
Sí, senyor. I una altra de més de 500 quilòmetres amb el Surinam, també a la Guyana.
Tela.
I fins i tot una petita frontera amb els Països Baixos a l'illa de Sant Martí, al Carib.
Això realment canvia la perspectiva geopolítica, eh?
Totalment. Aquestes fronteres transatlàntiques són... són molt importants.
I, a més, les costes.
I tant. No oblidem els quasi 6.000 quilòmetres de costa només a la metròpoli.
6.000?
Sí, sí. Banyada per quatre mars diferents i l'Atlàntic, amb paisatges de tota mena. Penya-segats, platges, aiguamollis...
Una diversitat enorme. I, parlant de paisatges, el relleu també deu ser força divers, imagino. Quins contrastos hi trobem?
Uf, contrastos enormes, sí. Des del cim del Mont Blanc, a més de 4.800 metres...
Al sostre dels Alps Occidentals.
Exacte. Fins a zones sota el nivell del mar, com l'Etang de la Valduc, a prop de Marsella, que està a menys 10 metres.
Increïble. Com s'explica tanta varietat?
Bé, hi ha un concepte molt visual, per entendre-ho. La S francesa.
Una S. Com funciona això? Expliquem.
Doncs imagina una línia, una S, que comença als Vosges, baixa per la vall d'Olroina i després gira cap a l'oest, vorejant el Massif Central i els Pirineus.
Ahà, ja ho veig?
Aquesta S imaginària separa dues grans zones geològiques. Al nord-oest hi tenim els relleus més antics, més suaus, d'origen hercinià, com el Massif Armoricà a Bretanya. I al sud-est, les muntanyes més joves i abruptes, les serralades alpines, els Alps, els Pirineus, el Jura...
Entesos. O sigui que aquesta S marca una divisió geològica fonamental.
Exacte.
I suposo que aquesta topografia tan marcada influeix en tot, oi? Començant pel clima, per exemple.
Sens dubte. La diversitat del relleu, sumada a la latitud i la influència del mar, crea un mosaic climàtic.
Imagino.
Tens clima oceànic a l'oest, més húmid i temperat. Continental a l'interior, amb més contrastos, mediterrani al sud, clar, i clima de muntanya a les zones altes.
I a més?
I a més, per descomptat, els climes tropicals i equatorials dels territoris d'ultramar, que afegeixen encara més varietat a tot plegat.
És clar. Bé, i l'aigua? Amb tantes muntanyes i climes diferents, els rius deuen ser importants.
Molt importants. França té unes conques fluvials molt potents. La Loire, per exemple, és del riu més llarg del país, més de 1.000 quilòmetres. La Seine, que travessa París, evidentment, la Garona, que neix als Pirineus, el Rhône, que ve de Suïssa, molt cabalós, i forma el delta de la Camarga. I el Rhin, que fa de frontera natural amb Alemanya en un tram.
Quina riquesa hídrica, no?
Sí, i és un recurs estratègic, no només per al consum o l'agricultura, sinó també per a la producció d'energia hidroelèctrica, De fet, França genera molta aigua renovable, uns 180 quilòmetres cúbics cada any.
Déu-n'hi-do. Bé, canviant una mica de tema, anem a l'organització. Com s'estructura administrativament tot aquest territori tan divers?
Doncs mira, després d'una reforma important, l'any 2016, hi ha 18 regions administratives.
18?
Sí, són 12 a la metròpoli a l'Europa continental.
D'acord.
Més la Còrsega, que té un estatus una mica particular.
Ah, sí.
I després, 5 regions i departaments d'ultramar, els que anomenen DROM, Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Reunió i Mayotte.
Val. I cada regió?
Cada regió agrupa diversos departaments, que són com la unitat administrativa bàsica. I cada departament té la seva capital, el seu chef-lieu.
Entès. I a més de les regions d'ultramar, que ja són illes o territoris llunyans, hi ha moltes altres illes, oi? La Corse és la més gran, però n'hi ha més.
Sí, tant. A banda de les illes que formen els DROM, com Martinique o Guadeloupe,
claro,
hi ha territoris molt extensos, com la Nouvelle-Calédonie, al Pacífic. I després, moltes illes més petites, però molt conegudes, a la costa atlàntica, com l'Île de Ré, Oleró, Belle-Île o a la Mediterrània.
Això reforça molt la presència global de França, aquesta dimensió insular.
Moltíssim. Li dona una zona econòmica exclusiva marítima enorme, de les més grans del món.
Però aquesta presència insular, també deu implicar reptes. He sentit a parlar de la vulnerabilitat al canvi climàtic, per exemple.
Sí, efectivament. És una realitat preocupant. Hi ha estudis recents que projecten que amb una pujada a nivell del mar d'un metre, que podria passar cap al 2100, doncs al voltant del 6% de les illes franceses podrien desaparèixer.
Un 6%? Ostres!
I si la pujada fos de 3 metres, un escenari més pessimista, el percentatge pujaria fins al 12%. Això afectaria greument territoris del Pacífic, com la Nouvelle-Calédonie o la Polinèsia Francesa.
És un repte enorme, sens dubte. Bé, fem un resum ràpid per anar acabant. Hem vist l'extensió sorprenent de França.
Sí.
Aquesta dualitat entre la metròpoli europea i l'ultramar global. La complexitat i varietat de les seves fronteres, tant a Europa com a Amèrica.
Exacte.
La gran diversitat de paisatges, molt marcada per aquesta S geològica que ens explicaves, la seva riquesa hídrica, l'organització administrativa en regions i departaments, i finalment aquesta important presència insular arreu del món, amb els riscos climàtics que comporta.
Jo crec que ha quedat força clar el panorama general.
Sí.
Potser, com a reflexió final, podríem llançar una pregunta, no?
Endavant.
Tenint en compte aquesta profunda diversitat geogràfica, pensa la fractura de l'ES a la metròpoli, però també en la dispersió enorme dels territoris d'ultramar, com pot ser que aquestes diferències tan grans continuïn modelant les identitats regionals? I, sobretot, com afectaran la cohesió de França com a nació en el futur?
Bona pregunta.
És una qüestió oberta per continuar explorant.